Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
Les preinscripcions escolars tornen a donar problemes. Aquest cop, una quarantena de famílies del centre La Creu Alta i Can Llong no podran escolaritzar els seus fills a P3 a les escoles escollides en primera opció. Tot plegat malgrat tenir els 30 punts de proximitat. Xavi Farinha, veí de Can Llong, creu que aquesta situació perjudica directament el barri. Són declaracions al programa Al Matí.
Clar, nosaltres no volem que pel nostre fill sigui el seu barri un barri dormitori. Això no volem, això ho tenim clar. Clar, però ningú ens dona solucions. Tot són bones paraules, però cap dona solució.
El tinent d'alcalde i regidor d'Educació en funcions, Joan Berlanga, per la seva banda, reconeix que hi ha una falta de places.
La zona de Creu Alta necessita més oferta pública, tal com va establir el PAP per l'equitat i l'èxit educatiu, i l'altra és que el centre de la ciutat també necessita ampliar la seva oferta pública. Hi ha dos elements de demanda que també cal cobrir. En un moment, a més, en què en els últims anys ha augmentat les demandes dels pares per l'oferta pública i ha baixat la concertada.
Dimecres de la setmana que ve es coneixerà el llistat oficial d'alumnes admesos en cada centre. Serà llavors quan les famílies hauran de buscar alternatives si es confirma que els seus fills no poden accedir a una escola pública. És la principal notícia d'aquest dimecres 5 de juny, però també en tenim d'altres que repassem a continuació.
Titulars.
Marc Serrano, bon dia.
Bon dia, Karen.
Les obres del carrer Sant Pere han reduït el trànsit de vehicles al centre.
Així ho ha valorat el regidor d'Espai Públic en funcions 4 mesos després de començar les actuacions per convertir aquest carrer en via de prioritat per a vianants. Tot i això, admet que el trànsit pel carrer Alemanya ha augmentat en hores punta des que es va desviar el trànsit del carrer Sant Pere.
David de la Cruz podria tornar a la competició d'aquí a 10 dies.
El ciclista sabadellenc va patir una fractura a la mà a la quarta etapa del Tour de Califòrnia i amb el Tour de França descartat té, entre sella i sella, reaparèixer a finals de la pròxima setmana a Suïssa.
I a la recta final del Notícies Migdia parlarem del Congrés Visiones de lo Fantástico, que s'està fent des d'avui fins divendres a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Un centenar d'estudiosos del gènere d'arreu del món participen al certamen que té com a eix temàtic el fantàstic femení. Aquests 3 dies s'abordaran les creacions de dones vinculades al fantàstic de disciplines com el cinema, l'art i la literatura d'arreu del món.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans d'abordar-ho tot plegat, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 23 graus a Sabadell, temperatures que han baixat lleugerament respecte al dia d'ahir. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, ja tenim algun ruixat sobre Catalunya que a hores d'ara estan afectant en punts del Pirineu i del Prepirineu Occidental, d'altres també cap al Delta de l'Ebre. Núvols que han d'anar més, nuvolades que han d'anar creixent durant aquestes properes hores i que s'han d'anar desplaçant de oest cap a est, així que acabarem tenint un cel força ennuvolat a bona part del territori català. Però aquesta franja de núvols i també de precipitació ha d'anar desapareixent ràpidament durant la tarda i després entrarà aquest vent aponentat que es deixarà notar força arreu del territori català, sobretot cap a la meitat sud del territori, i permetrà a la vegada aquest vent, que és més aviat sec, que les temperatures es mantinguin a ratlla. De fet, avui les temperatures més elevades es registraran en punts del litoral i del prelitoral. De cara a la tarda encara mantindrem alguns ruixats, però la tendència és que vagin desapareixent i ja de cara al final del dia entrarà la tramuntana cap a la zona de l'Alt Empordà i es formaran alguns núvols baixos durant aquesta propera nit a punts del litoral, especialment de les comarques centrals. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Comprovem com funciona a aquesta hora el transport públic. Connectem amb el Transmet. Cristina Adrián, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en aquests moments, a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació molt tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Cristina. Bon dia. Situació també molt tranquil·la a la xarxa viària catalana. No trobem problemes a les vies més properes a Sabadell, només a Barcelona, un punt complicat, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits.
La notícia del dia.
Una quarantena de famílies del centre, la Creu Alta i Can Llong no podran portar els seus fills a cap de les escoles públiques del seu barri. Malgrat tenir els 30 punts per proximitat a la preinscripció, el desequilibri entre l'oferta i la demanda els ha deixat fora dels centres de referència. Després d'una primera reunió dijous passat amb la direcció dels serveis territorials, de moment els afectats per aquesta situació no tenen una solució que els satisfaci damunt la taula.
Entre les opcions que els han donat hi ha una escola concertada, una plaça en una escola pública fora de la seva àrea d'influència o fins i tot no escolaritzar els seus fills fins als 6 anys. Natàlia Prat, de la Creu Alta, ha mostrat el seu malestar en una entrevista al programa Al Matí.
Ens van dir que era una opció, que no era obligatori, que no tenien l'obligació perquè mentre hi hagi alguna plaça, alguna zona de Sabadell, dona igual que toqui a l'altra punta de Sabadell. Llavors, clar, d'aquesta reunió vam sortir tots com una mica escalfats.
De moment, però, tot és provisional perquè no serà fins al dia 12 de juny quan es coneixerà el llistat oficial d'alumnes admesos en cada centre i, per tant, on aniran els nens que han de començar P3 i no han entrat a cap de les escoles públiques del barri. Mariona Oliu, del centre, admet que en el seu cas acabaran portant el seu fill al centre concertat que van posar com a última opció, ha dit, per por.
Per ideologia, no? Nosaltres optàvem per la pública clarament, però per por quedar-nos fora, perquè això, els nens vindran a dinar a casa, per tant, dius, home, si no ens toca cap escola al centre i ens toca anar a vés a saber on, ens altera, és que no pot ser, no podem. Tenim la conciliació familiar, serà bàsicament al migdia, perquè jo treballo de tardes, o quasi totes les tardes, i aquestes 2 hores i mitja les volem aprofitar, no volem estar mitja hora anant amunt i avall, quan tenim una escola al costat de casa, no?
Davant la incertesa actual, què proposen les famílies afectades? Una millor planificació i distribució de les places de P3 de cara als pròxims cursos, a banda d'una solució que els satisfaci a ells a curt termini. Natàlia Prat.
Al final nosaltres el que estem proposant és una solució per nosaltres, per cadascú. En el nostre cas demanaríem una ampliació de ràtio a la Samuntada, ells demanarien una ampliació al barri de Can Llong de ràtio i ells demanarien un bolet al centre. Això és el que creiem que solucionaria el nostre problema ara.
Les famílies han mantingut contactes amb el regidor d'Educació en Funcions, Joan Berlanga, i l'alcalde del PSC, l'alcaldable del PSC, Marta Farrés, mentre que la pròxima setmana es reuniran amb Juli Fernández, cap de llista d'Esquerra. Dimarts que ve, a més, mantindran una segona trobada amb el director dels Serveis Territorials d'Educació, Jesús Vinyes, per conèixer quina és la resolució del seu cas.
Com us dèiem, les famílies afectades ja s'han posat en contacte amb el regidor d'Educació en Funcions, Joan Berlanga, per traslladar-li el seu neguit. Ràdio Sabadell també ha pogut parlar i això és el que ens ha transmès. Àlex Grell, bon dia.
Bon dia, Karen. Berlanga ha assegurat entendre la preocupació d'aquests pares, però ha assenyalat que s'estan fent totes les comprovacions pertinents per mirar d'alliberar places en els centres desitjats per aquestes famílies. El regidor d'Educació en Funcions ha reconegut que en els darrers anys ha crescut la demanda de l'escola pública i que això ha generat un desequilibri en especial al centre i la Creu Alta. Joan Berlanga ha posat damunt de la taula una de les solucions a mitjà termini per resoldre-ho: construir una escola nova al barri creualtenc. Seria un edifici nou per a l'escola Ribatallada, així com incorporar algun dels centres concertats a la centre de xarxa pública.
En el cas de la Creu Alta passa per la construcció d'un centre públic, que nosaltres ja hem ofert un solar, el carrer Francesc Layret de la Generalitat, i en el cas del centre és més complicat perquè no hi ha solar, tampoc són escoles molt grans per ampliar les ràtios ni posar bolets.
Joan Berlanga ha afirmat que un 96% de les sol·licituds entren a l'escola que els pares han triat en primera opció.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Menys cotxes van a parar a la Rambla des del barri de Gràcia des que el carrer Sant Pere està tallat per obres. El desviament pel carrer Alemany ha fet disminuir aquest trànsit, és a dir, entren menys cotxes al centre que no pas quan hi podien accedir també per Horta Novella i Sant Pere. L'accés ara tallat. Ho ha confirmat a Ràdio Sabadell el regidor en funcions del RAM, Xavi Guerrero, que també apunta que els treballs del Sant Pere no s'hauran acabat segurament fins passada la Festa Major.
Gràcies a les obres dels últims mesos, aquest carrer, el carrer Sant Pere, iniciades al febrer, van a parar a la Rambla menys vehicles que no pas els que hi arribaven abans pels carrers Les Planes, Alemanya i Sant Pere. La disminució encara no es pot quantificar, però el govern local ja l'ha constatat. El regidor d'Espai Públic en funcions de l'Ajuntament de Sabadell, Xavi Guerrero, admet que el trànsit al carrer Alemanya ha augmentat en hores punta des que es va haver d'absorbir el que passava per Sant Pere, però assenyala que no es pot parlar en cap cas de caos.
En general, jo aquí passo molt sovint a peu, no hi veig, i a moltes hores diferents. Sí que hi ha a les hores punta més acumulació de cotxes al semàfor sortint a la Rambla, però no és ni molt menys el caos que jo penso que hi havia a l'època del carrer Sant Pere, que la cua arribava fins passada a la plaça de Begàs en alguns moments. Per tant, jo penso que s'ha millorat.
Guerrero també indica que el Servei de Mobilitat treballa per alleujar la incidència de diverses obres en l'accés al centre per Gràcia. Pel que fa a la causa del canvi, la transformació de Sant Pere en un carrer de plataforma única només per a vianants, el regidor d'Espai Públic ha confirmat aquesta emissora que les obres no s'acabaran, molt probablement, abans de Festa Major, sinó després.
Crec que si arribés a Festa Major seria molt just i que seria una suma de seria, tindríem sort, vaja. Perquè la mínima incidència que tinguem ja farà que no arribem. I que, per tant, si jo hagués d'apostar, apostaria que no arribarem per poc, que serà l'obra de Llobregat durant el mes de setembre.
Passat l'estiu i coincidint amb el final de les obres al carrer Sant Pere, el centre de Sabadell estrenarà una nova senyalització dels 10 aparcaments públics. Aquesta acció vol reduir la circulació de vehicles que busquen un lloc on aparcar de franc, que es calcula que són un 30% dels que circulen per l'espai central.
En política, Sabadell per la independència demana a les forces sobiranistes de la ciutat que garanteixin un govern municipal independentista. La delegació local de l'ANC aposta per un pacte entre Esquerra Republicana, Junts per Sabadell, Crida per Sabadell, amb el suport de Podemos. El comunicat que han enviat diuen que va dirigit sobretot a la Crida i a Junts per Sabadell. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Els anticapitalistes els demanen que no vetin Junts per Sabadell a l'hora de pactar un nou govern municipal abans del 15 de juny, data en què se celebrarà el ple d'investidura. Recordem que la Crida no va voler que l'aleshores Convergència entrés a formar part del govern quadripartit el 2015, però des de l'ANC també tenen un missatge molt clar per Junts per Sabadell, qui aquests dies ha estat reunint-se amb el PSC, la força més votada a la ciutat el passat 26 de maig. Neus Alsina és la coordinadora de l'entitat.
Home, fatal, fatal. Primera perquè el PSC a Catalunya forma part del 155 i estan doncs fent-se fotos amb totes les forces més repressores de l'independentisme. I a banda de que a la ciutat l'empremta que ha deixat el PSC no és justament el que creiem més idoni per la ciutat.
Des de Sabadell per la independència també han recordat l'acord que van signar Esquerra, Junts per Sabadell i Primàries, que asseguraven que donarien suport a la força independentista més votada. L'entitat sobiranista considera molt important aconseguir que els partits independentistes assoleixin els ajuntaments. Des del seu punt de vista es tracta de les principals eines de país que hi ha per fer efectiva la república.
A tot això, Esquerra Republicana farà demà dijous una assemblea amb els seus militants per aprovar una proposta d'acord d'investidura perquè Juli Fernández sigui alcalde. El document que sorgeixi d'aquesta trobada es farà arribar a totes les forces polítiques amb representació a l'Ajuntament per buscar suports per la investidura, que tindrà lloc el dia 15 de juny. Recordem que en cas que cap candidatura aconseguís el suport de 14 regidors, s'investiria en segona ronda l'alcaldable de la força més votada, en aquest cas Marta Ferrés, del Partit dels Socialistes.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
2:45, els castellers de Sabadell celebren 25 anys. La colla vol implicar la ciutadania en aquest primer quart de segle de vida i per això ha organitzat un conjunt d'activitats al carrer aquest cap de setmana. Dissabte i diumenge els saballuts prendran les places del doctor Robert i Sant Roc amb un programa de castells i música per totes les edats.
Dissabte començarà la prèvia de la festa castellera amb la vigília i tres concerts a la plaça del doctor Robert amb Cat Rock, dedicat a un públic infantil, en Llonga i la seva banda, i finalment els Cat Rock tancaran la nit a ritme de rock and roll. Durant la tarda, la plaça de Sant Roc també serà l'escenari de les construccions de les colles dels Manyacs de Parets, els castellers del Maresme i els Xerrics d'Olot. Bea Jiménez, cap de colla dels Camises Verdes, avisa que serà un aniversari marcat pels canvis.
A nivell de grans estructures encara estem una mica lluny. No estem tan a prop com a 3 anys en què teníem un gruix de la colla més veterano, no? I especialment a Tronc, no? que tenim gent jove, que l'estem formant i que és una feina pensada pel futur. No? Llavors, aquest any, sempre al nostre aniversari, anirem al màxim de les nostres possibilitats.
Els actes principals de la diada seran diumenge, quan els saballuts compartiran plaça amb els Nens del Vendrell i els Gausacs de Sant Cugat. Per Jiménez, aquesta temporada caldrà, però, treball.
Estem els bàsics de 8, els estem rodant i ara ens falta fer el passet aquell per anar a buscar els castells de 8 i mig, a treballar el 7 de 8, estem treballant el 5 de 8, són cafès que han d'anar amb molta calma, amb molta tranquil·litat, i al llarg de la temporada arribaran. Segur, igual que al llarg de la temporada, segurament també arribaran els cafès de nou. Però aquest any li hem de posar una mica més de paciència, una mica més de detall a l'assaig.
Els castellers ja han avisat que totes les actuacions estan obertes a la participació del públic.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general quan arribem al punt horari de 3:15. Quim Torra demana reunir-se a la Moncloa amb Pedro Sánchez.
El president de la Generalitat demanarà aquesta tarda una reunió urgent amb el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, per parlar del judici de l'1 d'octubre i l'informe de l'ONU i aturar la repressió, ha dit. En una entrevista als matins de TV3, Torra també ha garantit que la decisió de convocar eleccions al Parlament de Catalunya serà només seva i no de l'expresident i líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont.
El rei Felip VI aposta per un govern estable.
Així ho ha assenyalat després de la primera trobada de la seva ronda de contactes iniciada amb el diputat del Partit Regionalista Càntabre, José María Manzón. El diputat assegura que ha posat com a condicions per donar suport a la investidura de Sánchez les inversions a Cantàbria.
Maragall bloqueja les negociacions amb Ada Colau.
El candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Barcelona ha aturat qualsevol negociació amb Barcelona en Comú, ja que segueix el flirteig amb els socialistes de Jaume Collboni. Els republicans van oferir ahir un pacte entre els dos primers partits de la capital catalana per repartir-se el govern al 50%.
Pablo Iglesias relleva Pablo Echenique al capdavant de la Secretaria d'Organització de Podem.
Iglesias, doncs, aparta el fins ara número 2, que assumeix la responsabilitat de la pèrdua de presència del partit a les institucions després del 26 de març, de maig, volíem dir, tot i que continuarà vinculat a la cúpula amb un càrrec responsable d'acció de govern i institucional i programa.
Les execucions hipotecàries en habitatges han pujat prop d'un 14% a Catalunya durant el primer trimestre de l'any, segons dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
En total s'han registrat 1.633 enfront de les 1.434 del primers 3 mesos de l'any 2018. En comparació amb l'últim trimestre de l'any passat, quan hi va haver 1.300 execucions hipotecàries, han crescut un 25,6%. De les execucions d'aquest any, 412 corresponen a particulars, mentre que tota la resta són de persones jurídiques. L'any passat a Catalunya hi va haver 4.561 execucions hipotecàries.
I acabem, Donald Trump assegura un futur acord comercial amb el Regne Unit després del Brexit.
El mandatari nord-americà està de visita oficial a Londres i ha fet aquest anunci després de reunir-se amb Theresa May a Downing Street. En el seu discurs no ha perdut l'oportunitat d'apuntar a la privatització del Sistema Nacional de Salut Britànic, principal punt que esgrimeixen els detractors de Trump.
Històries dels diners.
Quants diners necessito per obrir la meva botiga?
Basades en fets reals.
Em puc permetre contractar algú?
I en dubtes reals.
Amplio el local o venc per internet?
Sigui quin sigui el teu negoci, ens importa. Per això t'ajudem a prendre les millors decisions. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló. Passió per al teatre sabadellenc.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis. Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Pau Vitorí, bon dia.
Bon dia, Karen.
El Centre d'Esport Sabadell renovarà bona part de l'estructura dels equips que hi ha per sota de la primera plantilla. D'entrada, el femení estrenarà nou inquilí la pròxima temporada preferent. Es tracta d'Issam El Asousi.
L'entitat arlequinada ha apostat pel tècnic agarenc procedent del Martorell, on les dues últimes campanyes ha assolit l'ascens a primera i la permanència en aquesta categoria. El Asousi prendrà el relleu de Ramon González, qui va acabar portant les regnes de l'equip al darrer curs en substitució d'Àngel Codina. Toni Cáceres, coordinador de l'equip, aclareix que la situació d'interinatge estava pactada per les dues parts.
Ramon era una solució de casa provisional i que ho ha fet molt bé, ¿vale? Però ja estava pactat de que vindria un entrenador nou al final de temporada, o sigui, per principi de la propera. I bueno, també s'ha fet una temporada que no s'ha patit, que s'ha salvat la categoria i molt millor que l'anterior, però volem donar un altre pas endavant i començar a pensar una mica més cap amunt.
Pel que fa al filial, el Centre d'Esports negocia la continuïtat de l'actual entrenador Pablo Becerril. Cáceres ha titllat de molt estranya la temporada per les moltes baixes que han tingut. Per aquest motiu, assenyala que aquest estiu formaran l'equip de segona catalana amb més gent de la casa per evitar tanta inestabilitat.
Hem fitxat quasi 40 jugadors, o sigui que s'ha tingut profunditat, però han hagut moltes baixes per molts motius, i laborals, personals, de tot, no? Però l'any que ve volem fer coses diferents en quant al filial, que siguin jugadors més de la casa, que hi hagi més fidelitat.
Per últim, també hi haurà relleu al juvenilà en el seu retorn a Lliga Nacional Juvenil. Jaume Milà se centrarà en les seves funcions de coordinador del futbol base i el seu recanvi serà Miqui Lladó, fins ara entrenador del juvenil B.
Al Sabadell Nord comencen els moviments als despatxos després d'assolir la permanència a primera catalana. El conjunt de Can Uriac ha anunciat que 16 dels 20 integrants de l'actual plantilla renovaran i formaran part de l'equip de la temporada que ve.
Fins ara l'única baixa confirmada és la del capità Josep Pinyol, que retira del futbol territorial. D'altra banda, David López és a un pas de tancar la seva incorporació pel Cerdanyola de tercera divisió. Galgo, com se l'anomena a la plantilla, ha estat una de les revelacions de la temporada primera catalana. En el seu any de debut com a amateur, l'ex del Mollet ha acabat com a tercer màxim golejador de l'equip amb 5 dianes. El capítol de sortides es tanca amb dos jugadors que compten amb ofertes de fora i dubten si seguir o no. La intenció dels de Can Uriac és fer una plantilla més llarga que la d'enguany.
El Tibidabo ha tancat la temporada amb l'eliminació a les primeres de canvi a la Copa Catalunya Amateur. Els de Torre-romeu van competir de tu a tu contra un equip de categoria superior, el Parets, però va acabar caient a casa per 1-2.
El Tibidabo no havia perdut cap partit a casa en tota la temporada, però qui visitava el municipal de Torre-romeu era un Parets que s'havia proclamat campió del grup 4 de segona catalana. Els de Jesús Díaz Vaquero van aconseguir empatar el gol inicial dels paratans, però 10 minuts pel final els visitants posarien l'1-2 definitiu. El tècnic dels de Torre-romeu creu que va faltar fortuna.
La idea era esa, yo les dije que intentaran disfrutar, que era en principio podía ser el último partido de la temporada, que salieran sin presión ninguna, eso sí, que salieran a competir, que al menos diéramos la cara, y la verdad que hicieron un partidazo, vaya, juguemos a nivel de jugar, tuvimos la posesión durante todo el partido, las ocasiones más claras, pero al final ellos fueron más efectivos que nosotros, tuvimos alguna ocasión más y no, solo metimos una y ellos metieron prácticamente las dos que tuvieron las metieron.
Recordem que el Tibidabo ha aconseguit enguany el seu gran objectiu, el de l'ascens, i jugarà a segona catalana la temporada vinent.
David de la Cruz afronta la recta final de la recuperació de la seva lesió. El ciclista sabadellenc va patir una fractura a la mà que el va obligar a posar peu a terra abans de la sortida de la cinquena etapa al Tour de Califòrnia. El de Campoamor era vuitè a la general i tenia clares opcions a la victòria final.
Un resultat que també hauria augmentat la possibilitat d'haver participat al Tour de França d'enguany. Ara la realitat és una altra i el ciclista de l'Ineos ja té el calendari i la data de la seva possible reaparició si rep la llum verda dels metges.
El programa tinc el Tour de Suïssa, que comença justament d'aquí dues setmanes. Encara és aviat, no?, per dir si pugui ser-hi o no, perquè, bueno, estic entrenant, perquè no he perdut... El dia següent de la caiguda ja estava fent rodillo. El que passa que el problema és la mà, no? Al cap i a la fi les fractures són complicades, les fractures d'escafodi són una mica més complicades encara, no?
De la Cruz no va tenir el 2018 més destacat i això va fer que es posés punt final a la ratxa de 3 anys seguits enduent-se el millor guardó, el guardó a millor esportista de Sabadell a la Festa de l'Esport. Aquest curs tampoc ha començat millor, però el de Campoamor no perd l'optimisme de cara a les curses que venen.
La fractura, doncs, bueno, et complica una miqueta més aquesta part de temporada, però mai se sap, no? Potser, mira, aquest paró no obligatori doncs, em permet arribar amb més força a la volta i doncs, bueno, al final doncs, penso que les coses s'han de veure en retrospectiva i potser d'aquí uns mesos doncs, aquesta caiguda va ser una bona cosa dins de tot, no?
Si finalment De la Cruz participa al Tour de Suïssa, reapareixeria en competició oficial el pròxim 15 de juny en aquesta ronda de 9 etapes.
Compàs d'espera a l'Astralpool Natació Sabadell masculí abans de seguir anunciant més fitxatges. De moment només s'ha confirmat la renovació de Sergi Cabanes com a jugador franquícia i les incorporacions de Marco Abramovic i Edu Lorrio, però a Can Llong s'espera un rentat de cara de més del 50% de la plantilla.
La intenció és tornar a les posicions capdavanteres de la Lliga Premat després d'un any decebedor. El tècnic Quim Coleta ha elogiat el fitxatge del serbi Abramovic, a qui ha definit com un jugador d'equip als seus 32 anys. Pel que fa a la porteria, Coleta ha reconegut que el fitxatge de Lorrio era prioritari després de la suspensió de Pepe Motos pel presumpte positiu d'ara fa més d'un any.
Teníem clar que teníem que reforçar aquesta posició i hem intentat doncs, incorporar el millor jugador que nosaltres creiem en aquest moment. Per tant, bueno, nosaltres creiem que és una peça molt important de cara a aquest projecte, per edat i per nivell.
Al femení, en canvi, s'esperen novetats en els pròxims minuts. L'Astralpool farà oficial avui el fitxatge de l'esquerrana del Sant Andreu, Sílvia Morell, internacional absoluta i MVP del passat europeu júnior de Funchal.
I acabem, Álvaro Fernández no seguirà com a entrenador de l'Escola del Carme a la primera catalana femenina de bàsquet. Després de 5 temporades a l'entitat carmelita, el també director tècnic del club marxa en busca de nous reptes.
Concretament es farà càrrec de la direcció tècnica de l'Alcázar menorquí i del primer equip masculí. Fernández ha explicat les raons que l'han portat a aquest canvi d'aires.
Després de 4 temporades seguides portant el primer equip de l'Escola del Carme i les dues últimes com a director tècnic també, doncs creia que era el moment de fer un pas al costat, de que l'equip tingués doncs unes motivacions diferents, tot i que doncs, m'he trobat molt a gust amb les jugadores i amb tot el club, però pensava que era el moment i a més doncs, paral·lelament a això ha sortit la possibilitat de que jo vaig entrenar fora de Catalunya i bueno, era una oportunitat per mi també que m'havia de gust fer.
Des de la seva arribada, Álvaro Fernández va fer pujar l'Escola del Carme de segona a primera catalana i l'ha mantingut a la categoria les 3 últimes temporades, fregant l'ascens a Copa Catalunya ara fa un any.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
La Universitat Autònoma de Barcelona es converteix des d'avui i fins divendres en la seu dels estudiosos del gènere fantàstic.
La contraportada.
Un centenar d'acadèmics d'arreu del món participen en la 4ª edició del Congrés Visiones de lo Fantástico, impulsat pel grup d'estudis del Fantàstic, el GEF. Aquest cop l'eix temàtic del certamen és el Fantàstic femení i abordarà les obres de gènere creades per dones.
Obres de totes les disciplines i sense fronteres geogràfiques, com ha destacat el director del GEF, David Roas. Són declaracions al programa Quimèric de Ràdio Sabadell.
Teatro, cine, televisión, narrativa, poesía, pintura, lo que fuera, y en cualquier lengua, pero eso sí, lo que se estudiara y se planteara tenía que ser construido y creado por mujeres, ya fueran escritoras, directoras, pintoras, realizadoras o lo que fuera. Yo creo que es el primero, no voy a vacilar, pero me parece que es el primero que se ha hecho en el mundo de estas características. Sí, sí, he hecho alguno de narradoras fantásticas mujeres, pero así de todas las artes y de muchas lenguas, pues la primera vez.
Roas emfasitza que el congrés no ha parat de créixer des de la primera edició celebrada el 2012 i ha portat el gènere fantàstic a les universitats.
Con nuestra aportación yo creo que ha sido eso, ¿no? Que cantidad de gente de universidades españolas está empezando a trabajar en lo fantástico. Ahora, además de mi grupo, hay un grupo en León estabilizado, dedicado a lo fantástico y pues hermanas y hermanos gemelos, ¿no? La ciencia ficción, el realismo mágico, y yo creo que es eso, un poco la sensación de que poco a poco la universidad, pues mira, tesis doctorales, pues yo ya he dirigido varias, otros colegas han dirigido, ya hemos publicado pues volúmenes muy gordos de la historia de lo fantástico en España, o sea que bien,
Entre els ponents d'aquesta quarta edició de Visiones de lo Fantástico hi ha l'especialista en literatura mexicana Carmen Alemany i l'especialista en còmic femení Anna Merino, docent a Iowa.
Un minut per les dues. És moment per posar punt final al Notícies Migdia d'aquest dimecres 5 de juny. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, i a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem a partir de les 4 amb butlletins horaris cada hora i a les 7 una nova edició del Notícies Vespre. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.